A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Deu i 14 minuts amb el suport de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Sitges, l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona i la Secretaria per la Unió Europea de la Generalitat i la col·laboració d'Eurolocal, una nova edició de l'Hora d'Europa. L'Hora d'Europa amb Joaquim Millán. Joaquim, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Avui gairebé no tenim ni temps això més o menys previ per explicar quatre coses a en Joaquim Millán i per comentar-ne quatre més, perquè a l'altre costat del fil telefònic ja ens espereu primer dels nostres convidats. És una qüestió d'agenda. Nosaltres li agraïm enormement a Pau Solanilla que hagi pogut fer un encaix. Vostès diran, qui és Pau Solanilla? És el vocal assessor del gabinet del secretari d'Estat per la Unió Europea del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació. Senyor Solanilla, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia i molt de gust.
Feu un encaix a l'agenda, eh?
No hi ha problemes.
No hi ha problemes.
El plenari del Parlament Europeu i l'agenda és intensa, sí.
D'acord. Ens agradaria començar, mal que sigui com a espectador, com a català, alguna reflexió sobre aquesta presència de 10.000 catalans a les institucions europees reivindicant aquesta qüestió de l'estat propi. Us mereix, o des d'un punt de vista d'una persona coneixedora de la realitat de les institucions europees, una experiència com aquesta és motiu de reflexió en general, quan algú es dirigeix a la seu de les institucions europees, diguem-ne, fent valer una reivindicació més o menys col·lectiva?
Home, en primer lloc, permeti que digui, jo faré una reflexió a nivell personal,
sí.
I em mereix tot el respecte a la iniciativa que diferents organitzacions han fet dissabte passat a Brussel·les.
Uh-huh.
És a dir, va per endavant el meu respecte més absolut, perquè a més tinc molts bons amics que hi van participar.
N'estem segurs.
Dit això, li haig de dir que els catalans, que la majoria dels catalans que treballem a les institucions europees i en afers europeus, pràcticament ni hem parlat, perquè ha quedat com una activitat més de consum intercatalà que una activitat amb un impacte europeu. Per dues raons. En primer lloc, perquè jo crec que els catalans hem de ser sempre intel·ligents de fer les nostres reivindicacions, per legítimes que siguin, amb una certa estratègia. I en un moment que Europa està patint, l'Europa i el món, una crisi econòmica molt important, probablement la reivindicació que es fa, insisteixo, sent legítima,
sí.
No està al capdavant de l'agenda política europea. És a dir, jo crec que hem de tenir en compte quina és la jerarquització dels problemes i del que li importa a la gent, en primer lloc. I en segon lloc, s'ha de comprendre i entendre com funcionen les institucions europees. Fer una manifestació un dissabte a Brussel·les, que jo a més va coincidir que estava a la ciutat, i va ser molt simpàtic perquè durant tot el dia creuaves amb molts catalans amb banderes catalanes, algunes de les estelades, etc. I semblava que hi havia un equip de futbol que havia vingut a la ciutat, els suportes d'un equip de futbol. Però l'impacte a les institucions, i sobretot a aquells que prenen decisions a Europa, va ser, com es diu en anglès, close to zero, és a dir, pràcticament zero. És a dir, fer una activitat, un esforç d'aquest tipus, de posar en valor el que Catalunya representa, la seva obertura, tot el seu potencial a Europa, d'aquesta forma, a mi em sembla que ha estat una oportunitat perduda.
Mm-hmm. D'acord. Us ho preguntàveu perquè ens dona la sensació que parleu des d'aquell pragmatisme d'una persona que fa anys que es mou dins les institucions europees i, per tant, que segurament coincidirà més amb el plantejament d'aquells que creuen que qualsevol reivindicació d'aquest tipus ha de venir més per la representació dels catalans des d'un punt de vista institucional a les institucions europees que no pas per accions d'aquestes que són molt voluntarioses, molt esforçades, però que des del punt de vista de la pragmàtica diària incideixen poc en la vida de les institucions.
És que jo crec que incideixen poc, ja li dic, per aquestes dues raons, mm-hmm. Perquè jo crec que hi ha una regla no escrita a Europa, que és: sigues sensible als problemes dels altres i els altres són sensibles als teus problemes. És a dir, que jo crec que Catalunya en aquests moments s'hauria de posar al capdavant de la lluita contra la crisi econòmica per garantir i ampliar els drets dels ciutadans en sentit ampli i general. I en aquest marc, quan Catalunya estigui al frontispici, al capdavant d'això, Catalunya al mateix moment pot demanar una ampliació dels seus drets, del seu reconeixement, de la seva participació, etc. Jo crec que això no ho hem fet col·lectivament, i menys encara amb aquesta manifestació de dissabte.
En
segon lloc, jo dic, jo crec que no només les reivindicacions s'han de fer des de l'àmbit institucional o des dels catalans que hi participem. Jo crec que és fonamental la participació dels moviments socials, de la gent. Però, clar, segurament no hem generat el consens previ indispensable perquè una acció d'aquest tipus tingui impacte. A banda, que hauríem de discutir si aquesta acció és una acció que majoritàriament està recolzada per la societat catalana.
Paradoxalment, però, ara que parlàvem de la gent, de les institucions, d'aquest nexe d'unió que hi ha d'haver entre un costat i un altre, aquest any és any d'eleccions, i òbviament s'apel·larà també al sentiment europeista, a la implicació de la col·lectivitat a l'hora d'escollir els seus representants. I no sé si, per mort de la crisi o per mort de moltes altres qüestions, aquest període electoral que s'apunta a encetar-se a les institucions europees, teniu la sensació que generarà molta expectació?
Jo crec que hi ha una necessitat de que Europa respongui de forma ràpida, coordinada i ferma a la situació que patim. Jo, malauradament, sóc dels que penso que en aquests moments, des de l'àmbit, diguem-ne, de la política, de les èlits, dels mitjans de comunicació, no estem a l'alçada de les circumstàncies. Jo dic fent autocrítica a mi mateix i a l'àmbit que jo treballo.
Per què?
I li poso un exemple. Fa pràcticament 3 o 4 setmanes, fa unes 4 o 5 setmanes, va venir el president del Parlament Europeu, en Hans Pottering, a Barcelona, i va fer una conferència que va tenir bastant de ressò als mitjans de comunicació.
Sí.
I en el debat que hi va haver, de les 10-11 intervencions, el 80%, 8 sobre 10, van ser sobre el reconeixement del català a Europa. Miri, jo no sóc sospitós de ser, ja crec, els que em coneixen, anticatalà ni molt menys, i sóc dels que defenso i he defensat en la meva trajectòria Catalunya i la seva llengua. Però si el 80% de les intervencions, quan tenim a una de les figures més importants de la Unió Europea a Catalunya, és parlar només del reconeixement de català a Europa. Si aquest és el problema de Catalunya a Europa, és que no estem en la realitat dels problemes de la gent. Jo no dic que no sigui important, però no és el tema més important. En aquest moment, la qüestió del reconeixement d'un estat català a Europa o el reconeixement del català a Europa no és, insisteixo, no és el problema principal que té Catalunya ni la Unió Europea.
Aliats. Sí, sí, ho ha estat en algun moment?
Bueno, hi ha una part, jo crec que hi ha una part...
Oi, perquè més d'un de qui ens escolta pot pensar, home, per un all o per una ceba, mai ho és, oi?
Us pregunto, per exemple. La qüestió de l'estat català, això és un tema que jo crec que, que és més complexa i jo crec que no és una prioritat. El tema del català jo crec que sí hi ha moments en què hem d'apretar, i hem d'apretar fort de forma col·lectiva. S'ha fet en els darrers anys, sempre és una bona oportunitat per fer-ho, però, insisteixo, s'ha de fer de forma empàtica, intel·ligent, i sabent en cada moment que quan apretem l'accelerador, si els nostres interlocutors són capaços de ser sensibles i comprendre la reivindicació. És que en aquests moments molts dels amics que Catalunya té a Espanya i inclús a la Unió Europea que entenen, que ens recolzarien, hi ha moments que ens diuen, mira Pau, és que no entenem en aquest moment que et sigui el moment de fer això. Una persona que ens escolta pot dir, és que mai és el moment. No, sí és el moment, hi ha moments, hem donat passos endavant. Un ciutadà català es pot adreçar pràcticament a totes les institucions europees en català. Pràcticament a totes, hi ha alguna que encara s'està treballant. És insuficient, sí, però hem donat passos endavant. Els catalans al llarg de la història han demostrat que si anem units, anem plegats i ho fem de forma intel·ligent, anem guanyant espais mica en mica. Per molta gent pot ser això una velocitat insuficient, però bueno, l'important és donar passos endavant.
Us saluda Joaquim Millán i abans d'acabar us preguntaré una altra cosa, Joaquim.
Hola Pau, com estàs?
Bon dia, Joaquim.
Bon dia. No, de totes maneres, vull dir, ara et sentia i evidentment vaig coincidir amb tu amb aquest dinar que es va fer fa un mes amb el Hans Pottering i realment coincideixo plenament amb tu que vam perdre una oportunitat perquè va ser reiteratiu, és a dir, de les 10-11 preguntes, doncs un parell de preguntes sobre aquest tema crec que hagués estat suficient. I, per altra banda, penso que aquests temes sempre acaben sortint, desgraciadament, quan estem a portes unes eleccions. Després, durant els 5 anys, tots aquests temes s'obliden per tothom, i llavors es van treballant aquestes coses que tu dius, que són les que fan a poc, el que el català doncs, el puguem utilitzar a totes les institucions, a la majoria d'elles, ara sí que s'està treballant amb la, em sembla que és el del Tribunal de Justícia que manca, etc. Jo penso que, en aquest sentit, El que no podem és intentar, a portes també d'unes eleccions europees, només centrar l'interès que podem tindre els ciutadans de Catalunya en participar o no en aquestes eleccions envers aquests temes, en els quals tots hi estem d'acord com a prèvia, perquè amb aquest tema jo penso que et conec a tu perfectament, ho sé, i també em coneixes a mi, també ho saps, però penso que també som realistes, és a dir, no podem utilitzar sempre Europa com la coartada per, perquè clar, és que si no fem un mal favor també al projecte europeu i també com a Catalunya.
Una qüestió final al senyor Solanilla, a partir de tot el que està passant aquests dies, és més important la reflexió sobre l'estratègia d'un grup empresarial com Volkswagen a l'hora de decidir la fabricació d'un model que es decideixi on es decideixi es faria a Europa?
Bueno, home, és una pregunta complexa, perquè jo crec que és legítim que un país, una nació, una ciutat, una comarca defensi pues, el seu teixit industrial, la seva producció i sobretot en un moment de crisi. El que passa és que nosaltres estem intentant o hem construït a la Unió Europea un mercat únic, el mercat interior europeu, que té una potència, que té llibertat de moviments, de mercaderies, de capitals, però no hem encara construït una cultura política, econòmica, social, unitària. És a dir, ara en els moments de crisi veiem com hi ha unes reaccions nacionalistes, enteses des del punt de vista de defensar l'u nacional, malgrat puguis perjudicar el veí. També veiem com que malgrat hi ha companyies transnacionals, encara hi ha reticències perquè hi hagin companyies veritablement europees. Hi ha la defensa, això es diu los campeones nacionales, no? que sentim a vegades. No? És a dir, estem encara a mig camí de la construcció d'una veritable integració europea.
Perquè el que fa França és lícit, senyor Solanilla?
Lícit, sí.
Sí.
Ara, si és políticament coherent amb els valors que hem estat defensant els darrers 50 anys de construcció europea, jo crec que no és coherent. També s'ha de dir que encara les institucions demanem a Europa una resposta que malauradament no té els mitjans per fer-ho. I li poso un exemple molt gràfic. Hem decidit entre tots que les institucions europees, els governs europeus, que dedicaríem l'1,5% del producte interior brut d'Europa per un pla de reactivació econòmica europeu. 1,5% són molts milions d'euros. Però el pressupost de la Unió Europea és només del 0,9% del producte interior brut, el pressupost total.
Sí.
És a dir, que pràcticament la majoria de les iniciatives, d'aquest 1,5%, 1,32% són pressupostos nacionals i un 0,7% serà el pressupost comunitari, aproximadament. És a dir, que la majoria de les iniciatives són nacionals. Llavors, clar, si la majoria d'iniciatives són nacionals, hi ha aquestes tendències proteccionistes i nacionalistes que, clar, que fan que primin l'interès nacional per sobre l'interès europeu. Hi ha moltes vegades que l'interès nacional coincideix amb l'interès europeu, però altres vegades no és així. El que vull dir amb això és que encara hem de donar passos endavant, de donar a les institucions europees més instruments, i el principal instrument és el pressupost. La voluntat política es demostra en els pressupostos, i la Unió Europea avui dia no té els instruments i el pressupost per poder col·lectivament donar resposta als grans reptes que tenim per endavant.
D'acord. Sou optimista, sí o no?
Sí.
Preparant la presidència espanyola per l'any que ve?
Pues som optimistes, però també haig de dir que s'estan generant unes expectatives potser molt, molt, molt elevades. Jo crec que la presidència espanyola de la Unió Europea serà el principi del fi de la crisi. Començarem a veure una recuperació econòmica, no només perquè la presidència espanyola serà qui ho farà, però jo crec que sí que hi ha una gran expectativa que Espanya, amb la seva realitat plural de les comunitats autònomes i ajuntaments, donem un nou impuls, donem una mica d'aire fresc. Espanya ho està passant malament, però hem estat en els darrers anys exemple de moltes coses, no només en termes de creixement econòmic, però en termes d'extensió de drets, de noves formes de participació, d'una articulació de la pluralitat, que costa, veiem que costa molt, però que al final fa que sigui una suma positiva. Jo crec que en Europa en aquests moments necessitem això, necessitem una gestió de la complexitat més moderna, més innovadora, i jo crec que a Espanya tenim condicions per fer-ho.
Encara que tinguem la taxa d'atur més alta d'Europa?
Bueno, aquesta és una de les, aquesta probablement la característica o la feblesa més important que té Espanya, no? Això demostra que no hem fet probablement els deures a Espanya com els hauríem d'haver fet en certes reformes estructurals, no? I que, bueno, doncs les crisis a vegades ens donen oportunitat per fer-ho, però ho fan passar malament a molta gent, no? Però entre altres coses, Espanya és capdavantera, i una d'elles, i poso per exemple, són les polítiques d'igualtat, que és per cert un repte molt important a la Unió Europea. Posem per exemple moltes vegades els països nòrdics, però Finlàndia, Suècia, etc., tenen uns índexs de violència contra les dones molt important i molt més alt que tenim al sud d'Europa, i sembla que nosaltres siguem la cua, que estiguem a la cua de tot això, no? Encara, és a dir, a Espanya tenim experiències, i a Catalunya tenim experiències que podem exportar a la Unió Europea, i d'altres que les hem d'importar i hem d'aprendre dels altres, evidentment.
Hem estirat massa dels límits de temps, de la condescendència per aquesta entrevista, però li agraïm molt al senyor Solanilla les reflexions en el dia d'avui, i esperem en el futur, quan la gent permeti una mica més de temps, parlar del que ha de passar ja immediatament, que és el procés electoral a les institucions europees. Hem parlat en qualsevol cas amb el vocal assessor del gabinet del secretari d'Estat per la Unió Europea del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació. Pau Solanilla, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies, fins la propera, Pau.
Molt bé, un plaer, quan vulgueu estic a la vostra disposició.
Fins la propera, gràcies, adeu-siau.
Adéu.
Adéu.
Com ens acostuma a passar cada vegada que parlem amb algú relacionat amb les institucions europees, anirien sortint els temes i un es cavalcaria amb l'altre i l'altre amb l'altre i segurament no acabaríem mai. Ens agradaria, però, ja que Joaquim Millán també va ser testimoni, en aquest cas de la presència d'un referent en l'àmbit de la Unió Europea, com va anar aquesta trobada, com es va muntar, quins són en principi els temes que s'havien de tractar i com va acabar tot això?
Va ser una trobada amb el Hans Pottering, el president del Parlament, que d'alguna manera va venir a Catalunya i volia tindre una trobada amb la societat civil. No?
Mm-hmm. Fem aquí un parèntesi, perquè segurament ben pocs coneixen així, diuen Hans Pottering, qui?
President del Parlament.
President del Parlament. Moments, en canvi, Jean-Claude Trichet sí que ja és un home que sona més, oi?
Sempre que ens parlen de calés, vull dir, tothom ho té més clar qui és qui,
El senyor Trichet sí que surt sovint als mitjans de comunicació i tothom el reconeix, en canvi Hans Pottering, president del Parlament.
Malgrat tingui un nom complicat, tothom sap qui és, Vull dir,
total, que va venir Hans Pottering.
Sí, va vindre a Catalunya, va poder tindre un dinar, un debat amb la societat civil, i evidentment doncs així estava programat i llavors clar, va fer una intervenció i aleshores va vindre al debat, no? I en el debat de les 11 o 12 preguntes que va donar temps fer, pues és que 8 van ser sobre el mateix tema, en el sentit aquest que dius, no? Inclús a vegades deia, bueno, però és que ja s'ha preguntat repreguntant el mateix, dic, estem perdent una oportunitat, i molta gent que ens vam quedar allà amb ganes de preguntar ens queda una mica decebuts perquè diuen, bueno, escolta'm, la gent que tenia estupera...
Com si les preguntes anessin a la recerca d'un titular, vols dir, que el president Hans Pottering digués...
Sí, però clar, ell també se'n va anar amb una idea concreta, ni bona ni dolenta, però clar, no se'n va anar amb una idea completa de dir, bueno, nosaltres també tenim molts més problemes més enllà, també estem interessats en saber no solament el tema de la llengua, sinó el tema del propi encaix de Catalunya amb el futur d'aquesta Unió Europea, el tema econòmic, aviam quines solucions ell creu que poden aportar, perquè aquí també estem preocupats per aquest tema, el tema de l'euromediterrània, que vam de fa 4 dies celebrar que teníem aquesta seu, i demanar-li a ell, bueno, quin contingut tindrà,
quin serà el paper de Barcelona,
quin serà el paper de Barcelona, això és molt maco, tan nomenat, però bueno, ja a partir d'ara què, etcètera, etcètera, i que jo crec que hi havia molts temes que es van quedar sobre la taula, que es va desaprofitar l'oportunitat, i reitero, no perquè el tema no fos important, però clar, de 11 preguntes, 8 exactament el mateix, al final, inclús els que estàvem allà, ens miràvem com dient, bueno, tu, escolta'm, és que canviem de... I gent important repetint la mateixa pregunta, no t'estic parlant de gent...
Sí. Des d'una... Que no fos coneixedora de...
No, vull dir, gent important reiterant la mateixa pregunta, no? Jo crec que en aquest sentit va ser és una mica el que deia el Pau, no? Que a vegades ens perdem amb aquest tema, que és prou important, però és que també hi ha moltes... Nosaltres el nostre paper ha de ser més global, no ha de ser només amb aquests temes, perquè diuen, bueno, demà podem parlar català, ja ho tenim tot solucionat. No. Quan, a més, el senyor Pottering molt amablement va dir, vostès aquí són un estat bicameral, tenen dues càmeres, una és la representant del territori, com és el Senat, i com ho tenen solucionat allà? Clar, tampoc em demanin a mi que pocs problemes tenim amb 23 llengües, que fem un esforç, que de 27 membres, que són 23 llengües, els podem utilitzar...
Aquesta frase sí que està molt repetida,
Sí, clar.
Abans de venir-nos a demanar el que sigui, que poden arreglar la qüestió del Senat, i el dia que parlin per català al Senat, poden venir a les institucions europees.
No hem sigut capaços, durant els anys que portem del Senat, almenys, escolta, que tampoc estem parlant, si el Parlament Europeu ha fet un miracle, que de 27 d'estats membres hi hagin 23 llengües que puguin, amb tots aquells temes importants, tindre interpretació, la gent es pot expressar i tal. Imagina't aquí un senat que estem parlant del castellà, el gallec, el basc i el català. Vull dir que tampoc...
sí, que no són 23.
Es podria fer. Clar, llavors a vegades a Europa li demanem coses quan més a prop no són capaços de solventar-les. I Europa no pot ser la coartada per, especialment quan arriben eleccions, que és una mica el que a mi també... a nivell europeista em queixo, no? Diu, durant 5 anys ningú diu res i ara 4 mesos abans de les eleccions o 3 mesos abans de les eleccions muntem manifestacions, fotem d'això la gran batalla i, bueno, i per què no hem estat tots aquests que ara fan això, no han estat durant aquests anys també lluitant i fent altres iniciatives durant aquests 5 anys, etcètera. És quan va haver-hi la Constitució Europea, molta gent en aquell moment es va posicionar pel no en aquella Constitució, que em sembla molt legítim, respectuós i molt bé, però una vegada això va passar nunca massa supo. Clar, home, jo penso que quan creiem en un projecte, encara que no ens agradi el projecte i el volguem canviar, el volguem modificar, el volguem millorar, ha de ser una lluita constant perquè llavors realment creus en el que estàs fent, no? I jo crec que una mica en el projecte europeu no ens l'acabem de creure suficientment i a vegades tenim aquests dèficits justament perquè, per aquestes qüestions.
No? Una qüestió final abans de saludar a Catalina Alemany, el discurs del senyor Pottering, fem valer alguna cosa en especial?
No, el senyor Pottering en aquest sentit estava obert, a més va explicar tots els avenços que la nostra llengua ha tingut a la Unió Europea els darrers temps especialment, de fet ara ja hi ha, com molt bé avançava abans el Pau Solanit a la nostra entrevista, avui hi ha el Tribunal de Justícia, que és el darrere institució important en el qual s'estan fent gestions perquè possiblement en els propers mesos puguem també utilitzar la nostra llengua, i per tant doncs home, s'estan fent passos que d'alguna manera, inclús et diré més, en alguns moments s'està aconseguint més utilitzar el català amb segons quines institucions europees que poder institucions de l'estat espanyol. Això, amb això t'ho dic tot. I això poder ara és una mica...
Sí, però això que Millán dirà, potser arribarà a ser més fàcil utilitzar el català a les institucions europees que en un jutjat.
El que passa que també tenim que tenir en compte, vull dir que aviam, a l'hora de la veritat, quan anem a Europa i tu agafes qualsevol pàgina web de qualsevol programa europeu que acaba de sortir, està en anglès i francès, i els alemanys no es queixen. Aviam, que em refereixo que hi ha coses que després la llengua quotidiana de treball serà l'anglès, el francès, i bàsicament l'anglès, i tots ho sabem, quan volem fer alguna cosa de recerca, anem a buscar l'anglès, i aquí no passa res. Vull dir, per tant, perquè en el fons, l'altra cosa és que tu tinguis el dret a utilitzar la teva llengua, però quan estem ja buscant altres nivells d'acadèmics, de treball, etc., vull dir, al final s'imposa el que ens podem comunicar, i mira, per una manera o una altra, ha sigut l'anglès el que en aquests moments...
Que ha parat, la llengua global.
De fet, hi ha un... l'altre dia llegia un vídeo que deia que en 8 anys es parlarà més anglès a la Xina que fora de la Xina. Us imagineu els xinesos que podien dir, imposem la nostra llengua, vull dir...
Una cultura mil·lenària,
Vull dir que estan aprenent l'anglès i parlen l'anglès.
Moguda pel negoci, està clar. 10:36. Bé, i marxem cap a Ses Illes. I Ses Illes també han estat notícia, No tant en la qüestió de l'àmbit de la Unió Europea, sinó perquè també hi ha una altra empresa... i tots vostès la coneixen perquè en el seu dia segur que tots vostès van menjar formatge del Caserío. En el seu dia Caserío va ser adquirida per Kraft. Kraft va demanar als ramaders de Ses Illes que fessin inversions milionàries a les seves explotacions, i ara que han fet les inversions milionàries, ara Kraft es planteja deixar de fabricar el formatge a la fàbrica de Ses Illes i trasplantar la producció a un altre lloc. I aquí s'han quedat els ramaders amb tota aquesta qüestió. Sobre si la Unió Europea pot fer alguna cosa davant polítiques empresarials d'aquest tipus i sobre moltes altres coses relacionades amb Ses Illes, saludem a Catalina Alemany. Ella és directora del Centre Balears Europa a Ses Illes Balears. Catalina, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Què és el Centre Balears Europa?
És un consorci que va crear-se l'any 86, un consorci públic i privat, és a dir, té participació tant majoritàriament del govern de Ses Illes Balears, però també hi participen la resta d'entitats, de qualque manera que representen la societat de Ses Illes Balears. En aquest cas hi ha caixes d'estalvis, hi ha empresaris, hi ha sindicats, hi ha també la universitat i agents culturals, és a dir, una representació molt ampla del que seria aquesta societat.
Vaja, deu ser, sens dubte, no sabem si dir-s'hi complicat o no, però com a mínim deu ser un incentiu per a una directora d'un centre que plega a tantes sensibilitats diferents poder aconseguir un cert consens general a l'entorn de determinats temes o no?
La veritat és que no tenim gaires complicacions. És hora d'arribar a un consens, sobretot és hora d'organitzar el que és l'activitat pròpia del centre. És a dir, tenim juntes rectores i encara que, ja vos dic, hi ha una majoritària participació de Sant Ton Públic, no tenim problemes a l'hora d'establir les prioritats, perquè som de consens, les coses com són.
La seva seu on és, Caterina?
La nostra seu és a Palma, nosaltres tenim la seu dins la Conselleria d'Economia, però tenim representació a l'illa de Menorca i a l'illa d'Eivissa, en dues subseus, diguem-ho així, que estan acollides pels consells insulars de Menorca i pels consells insulars d'Eivissa, encara que la seu d'Eivissa també dona servei a l'illa de Formentera.
I el Centre Balears va néixer amb una intenció determinada?
Va néixer principalment amb una intenció de difusió i d'informació europea. Aquest va ser el primer objectiu del Centre Balears Europa ara fa 23 anys. En principi va néixer com a centre de documentació, que era una licitació de la Comissió Europea, i aquest centre de documentació o altres comunitats de l'Estat estan dins les universitats, i aquí se va optar per crear aquest consorci i que estigués més en l'àmbit públic, i així va néixer, com una entitat per donar informació i per cedir documentació a ciutadans.
Com que segurament ens podem donar la mà en qualitat de destinació turística, fonamentalment, i per tant, a partir d'aquesta qualitat, doncs es podia parlar d'una indústria generada a partir d'això i de bona part dels nostres ingressos relacionats amb el món del turisme, ha canviat la imatge que té Europa de ses illes, des d'aquella Europa de l'inici de la indústria turística a l'estat espanyol als 60s, aquesta Europa del segle XXI?
Sí que ha canviat, jo penso que és un procés de maduració, aquest procés que anomenem d'integració europea, s'ha anat fet camí. De totes maneres, jo som molt crítica a l'hora de veure què han fet les institucions públiques per aquest procés de canvi, com vostè bé deia, que tenen respecte d'Europa als ciutadans. És vera que el procés de desenvolupament turístic a les illes, com bé també compartiu vosaltres, Sitges és una destinació turística rellevant, de qualque manera han contribuït en aquest canvi d'actitud i en aquest canvi de posicionament. Però és cert que hi ha molta feina per fer, que encara veiem Europa com una cosa aliena i que encara la veiem molt llunyana de lo que són els nostres interessos. Europa se decideix en pràcticament totes els aspectes importants de lo que són el nostre dia a dia i de qualque manera després lo que fem és adaptar-los a la normativa estatal o local. I el ciutadà no ho sap. Jo crec que és una responsabilitat dels polítics que no hem sabut fer entendre que Europa representa moltes altres coses i molt d'altres beneficis que són palesos i que no els han fet prou clars i prou visibles.
Perquè des del punt de vista del ciutadà, i apel·lem ara als tòpics, i la senyora Alemanya ens matisarà tot allò que pugui fer falta, des del punt de vista del ciutadà de ses illes, hi ha una Europa que és l'Europa que ve arran de promocions de lleure nocturn i l'Europa que ve a veure ses illes com la residència de la seva vida entre anglesos i alemanys. Aquesta és una Europa, per dir-ho d'alguna forma, que ha omplert l'illa amb un tòpic que tampoc no agrada a molts?
No, aquest tòpic no ens agrada gens.
No us agrada.
De totes maneres, hem de dir que els darrers 5 anys vull dir, s'ha rebaixat moltíssim aquell etso de cap a les illes, sobretot des del punt de vista dels ciutadans alemanys que venien a tenir la segona residència, sobretot amb la illa de Mallorca.
Sí.
I això ha disminuït molt, però continuant tenint una colònia molt important de britànics i alemanys, sobretot alemanys. I és vera que no formen part, no hi ha hagut un procés d'integració social i cultural a dins illa. Una minoria, la realitat és que molt lloable, sí que ha estat capaç de fer aquest procés, però no tot.
Us ho preguntava per si des del vostre punt de vista, sí. I després i ens agradarà molt escoltar la continuació de la vostra reflexió, hi ha una visió d'Europa que és capitalitzada, diguem-ne, d'alguna forma, des del punt de vista del ciutadà, del nascut a ses illes, per aquests dos grups que veritablement han estat els més presents. I que, per tant, diguem-ne, aquí li heu d'explicar allò que és la resta de la Unió Europea, si hi ha una part d'Europa que tenim a ses illes i és la que difícilment s'ha pogut integrar i que ha vingut per uns interessos.
I és una d'aquestes responsabilitats. Sí que és vera que hi pot haver una part de la població que acabi visquent el fet de que tinguem aquests visitants europeus com una manera de veure'ns també de forma aliena en el conjunt de la Unió Europea. Però jo penso que hi ha altres condicionants que tampoc no sumen, i aquest, bàsicament, la veritat és que sí que ho és. També és cert que els darrers anys aquesta evolució ha anat a menys, però continuant tenint, ja vos dic, una nombrosa colònia de ciutadans europeus que viven a les illes i que tenen les illes com a segona residència, però poca cosa més, és a dir, compren els seus comerços i fan la seva vida, i no hi ha aquest procés d'integració que vostè abans anomenava.
Això és una preocupació important? I us ho pregunto des del punt de vista econòmic, de ben segur que moltes d'aquestes persones doncs, han generat, evidentment, economia i han mogut, diguem-ne, carteres i comptes corrents. Però no sabem si...
De l'àmbit immobiliari molt gran.
Molt, no? Però, esclar, no sabem si amb això n'hi ha prou o si veritablement això satisfà o satisfà prou els interessos o els objectius de la ciutadania en general.
No, és a dir, pot haver creat aquest increment d'activitat econòmica en segons quins àmbits, però no és una activitat a llarg termini rendible i sostenible, i a més és molt local, és a dir, no satisfà, encara que no se veu com un problema prioritari ni com un problema greu a les illes.
D'acord.
És a dir, convivim amb aquesta realitat i fem passes perquè aquests nouvinguts acabin acceptant que les Illes Balears tenen una cultura i una llengua pròpies i que ha de formar part de la vida dels qui acabi residint a les illes. Uh-huh. És una altra realitat que compartim amb els principats.
Perquè quan heu anat a Brussel·les, com es veuen les illes?
Les illes tenen un altre tòpic. A part del tòpic de que són la residència de Centre Europa, tenim un altre tòpic, i és que som una regió rica i que no mereixem més del que ja tenim. Que les illes se viu molt bé.
Caram. O sigui que són una regió rica i que no mereixen més del que ja tenen.
Sí, jo crec que aquesta és bàsicament la barrera que han de fer caure, que del tòpic que tenim les illes quan anem a Brussel·les, sobretot a reclamar un finançament una mica més just respecte a altres territoris insulars.
Perquè, escolti'm, això és una frase lapidària, eh?
Bé, jo ho he dit d'una forma molt dura, però no. Jo penso que molta de la gent que pren decisions a Brussel·les acaba veient-nos com una comunitat rica. No és gairebé més distint de com ens deuen veure la majoria de comunitats de l'estat espanyol. Deuen pensar que som molt rics i que per això no mereixem millorar el finançament que rebem.
D'acord, o sigui que es deuen pensar que totes les illes és com Calvià, oi?
Exacte.
D'acord.
I clar, el que hi ha, i vostès també en són molt sensibles, hi ha una relació directa entre el finançament que un rep i la seva capacitat de millora, de desenvolupament econòmic i de millora de benestar a llarg termini.
Exacte.
I clar, és a dir, si un no millora el seu finançament, deixarà de ser una regió rica i a més ho deixarà de ser a llarg termini, que això encara és molt més preocupant.
Com es tomba aquesta imatge, per dir-ho d'alguna manera, o com s'enfronta aquest tòpic?
Nosaltres, bé, jo penso que la millor manera és en fer veure la realitat que en aquest cas tenen les illes. Actualment, i amb una situació de recessió econòmica, de crisi econòmica com tenim, és veure que les illes, com altres territoris que tenen activitat turística, tindran un impacte menor que altres territoris amb un altre tipus d'activitat que pugui haver-se vista més afectada per la crisi.
Mm-hmm.
Però és cert que la poca indústria que hi ha a les illes s'ha vist afectada i molt. I la insularitat és un hàndicap, és una barrera més a l'hora de fer negoci. I clar, nosaltres hem de ser capaços de fer veure Brussel·les, com ho hem de ser capaços de fer veure Madrid, que l'insularitat suposa un cost a nivell econòmic a tots els efectes. És a dir, entrar i sortir de les illes tenint la barrera de la mà és un cost que no pateixen la resta de territoris continentals. I aquesta és un poc la lluita. Nosaltres ara estem intentant fer lobby i fent veure de manera molt objectiva quin és el cost de l'insularitat a nivell econòmic a les illes. Perquè les Illes Balears som l'únic territori insular de la Unió Europea que no rep una compensació per l'insularitat. Dic perquè la resta de territoris formen part d'altres fons econòmics i Cedilles no. Per renda no mos toca, perquè estem massa a prop del continent no mos toca un altre fons que és el de l'ultraperiferistat, que per exemple beneficia en el territori insular de Canàries, i com que estem massa lluny d'un altre estat, d'un altre territori estatal, tampoc no podem formar part d'un altre fons europeu que és de la transfrontericitat.
Déu del cel, vostès estan als llims.
Exactament, massa prop o massa fora, o massa rics per poder acabar de formar part d'altres fons.
Ens permetrà...
I aquesta és la nostra lluita actual.
Ens permetrà l'ironia, quan es va crear el món, les ses illes van quedar mal col·locades.
Mal col·locades,
però més enllà de la ironia, hem de suposar que a vostès els deu preocupar, per exemple, que la seu d'Espaner se'n vagi de ses illes, que la situació de Kraft amb els ramaders de ses illes sigui la que és, i per tant pugui ser també un altre dels motors de l'economia que pensi en marxar, amb tot el que hem pogut veure en aquests darrers dies arran de la situació econòmica, o que pugui haver passat en Majòrica, per exemple. Correcte. O amb altres centres, diguem-ne, de producció. Ja no parlaríem de la sabateria, que la sabata de Mallorca sempre ha estat una de les més consagrades a nivell de qualitat. Estan canviant molt les coses des del punt de vista del teixit empresarial, d'allò que va més enllà de la indústria turística.
Clar, penseu que bé, com bé deia, nosaltres tenim un monocultiu turístic a nivell de que hi ha poca diversificació en quant a activitat econòmica i empresarial, i aquesta crisi l'està reduint encara més. La indústria, en aquest cas de les illes, és la que està patint més els efectes de la crisi econòmica. I clar, a un empresari li és més rendible que aquesta indústria estigui en un altre territori, que no que estigui en un territori insular. Mm-hmm. És per això que han de fer molts esforços en fer veure que pot arribar-se una bona decisió que l'empresariat acabi tenint indústria a les illes. I per això han de fer un canvi, jo crec que radical, en quant a s'imatge de la petita i mitjana empresa i en quant als esforços. Europa és una sortida, i sobretot és una sortida per intentar fer veure en el nostre empresariat que hi ha altres maneres de fer les coses, de que ja no és tan còmode a l'empresari com ho ha estat fins ara, que un ha d'agafar maleteta i sortir de les illes per fer negoci. Més històricament, les illes ens hem espavilat en moments de crisi, i crec que ara és un dels moments que també ho hem de fer, i a nivell públic fer molt atractiu que els altres seus puguin venir a fer negoci a les illes, i per això han de fer molts esforços totes que puguin, més perquè marques tan emblemàtiques com puguin ser Spanair o pugui ser el Caserío no surtin de les illes.
Us heu preguntat, però, per què passa això?
Home, passa perquè l'empresariat ara mateix no té ganes d'arriscar-se, i hi ha altres empresaris d'altres territoris que sí. I és el cas, per exemple, d'Espaner. Aquí se va fer un esforç molt important per recollir empresariat de les illes per quedar a la seu, i finalment no va ser possible. I en el cas de Kraft, penso que encara hi ha molt per fer i per lluitar perquè la marca El Caserío continuï quedant a Menorca, que és allà on ha de quedar.
Us ho preguntàvem perquè, esclar, en un empresari sempre hi ha una imatge també molt tipificada, però sabia greu veure tots aquells pagesos que havien fet grans inversions.
Hi ha molta gent a Menorca que depèn d'aquesta fàbrica.
Per això mateix?
Això penso que encara no han de tirar la tovallola i donar guerra per perduda, sinó que hem de continuar fent esforços perquè aquesta marca quedi, i de quedi tenint en compte que la resta de sectors afectats puguin veure-se beneficiats. Hem de lluitar perquè aquesta marca quedi. Jo crec que hem de lluitar tot el que puguem i més, i a més totes les forces.
A veure si us serveix aquesta frase, o sigui, la indústria turística és un valor segur, però no pot ser un monopoli.
No, és a dir, el monocultiu no es va per ningú. La diversificació d'activitat econòmica jo penso que és la millor sortida. La diversificació en qualsevol sector, però bàsicament a nivell industrial nosaltres el que no ens podem permetre a hores d'ara és perdre més de la indústria que ja han perdut al llarg dels anys.
D'acord. En aquest estat de coses, la visió que poden tenir la gent de ses illes, de les institucions europees, d'Europa en general, tampoc deu ser massa falaguera, segurament.
No, jo penso que és una imatge d'institucions llunyanes a la realitat del territori insular.
Vaja, com les de majoria, vaja.
És que és així. Jo penso que en aquest cas hem de fer molta autocrítica totes les institucions que treballem per, dins l'àmbit europeu, de que ens equivocam en les campanyes de comunicació, de que no feim bé la nostra feina, perquè continuen, la ciutadania continua pensant que li queda molt lluny, que Brussel·les queda molt lluny i que les decisions s'aprenen sense tenir en compte la realitat que pateix cada un dels ciutadans, sigui el territori que sigui.
És paradoxal això, perquè amb la majoria de persones que hem parlat, tothom diu obertament que la Unió Europea ha servit per un munt de coses de les quals un munt de ciutadans en són desconeixedors. I en canvi, doncs es mou en aquesta paradoxa, ha estat segurament el gran avalador de moltes coses i en canvi mal vist per moltes altres, oi?
No ajuda, i això també ho he de dir, és una crítica que faig, els polítics locals són molt donats a criticar Brussel·les quan una decisió que s'ha pres en el seu consentiment, en la seva participació, no agrada, no és popular, s'ocupa, la tenen a les institucions europees, i quan és un èxit, una infraestructura, una directiva que suposa un avanç important en qualsevol de les matèries, sempre s'ho acaben assumint com un èxit propi, com un èxit local, com un èxit estatal, no com un èxit a nivell d'Unió.
Ara segur que ens diríeu això de la directiva...
No fa cap bé a les institucions europees.
Ara segur que sortiria també l'exemple de la directiva de la pirotècnia i tot aquest serà, però...
Clar, és que jo penso que és un dels exemples més clars i que tenim molt propers a nivell de calendari. És a dir, imagini's que nosaltres, que per exemple la directiva de serveis, una directiva molt polèmica, se m'ha anomenada directiva Bolkestein, és a dir, una vegada transposada acabessin sortint els comerciants al carrer per dir que no estan d'acord amb l'aplicació d'aquesta nova llei europea. Jo crec que qualcú no ha fet els deures quan tocava, i els qui no han fet els deures són els polítics, en aquest cas, que del nostre estat, i els hem de treure els colors, perquè el que no pot ser és que festes populars mediterrànies tan arrelades acabin canviant la seva fisonomia i les seves característiques perquè algú no ha fet els deures quan tocava. La culpa no la té Brussel·les, en aquest cas. La culpa la tenen els nostres polítics, que no han posat damunt de taula aquest tema quan pertocava.
Està clar que sou molt...
A més, no han fet partícip amb els ciutadans.
Està clar que sou molt crítica. Us saluda, Joaquim Millán.
Hola, Catalina, com estàs?
Molt bé, i tu? Joaquim, com estàs?
Molt bé, molt bé. Jo, ara que et sentia, realment estic d'acord amb tu amb això que acabes de dir, que tots els que estem amb aquests temes acabem anomenant el doble llenguatge, no? Sí, vaig a Brussel·les, torno amb calés, sóc un gran negociador, vaig a Brussel·les, no m'han sortit bé les coses, la culpa la té Brussel·les, no? I a més hi ha una segona cosa que volia afegir, i és que donar-li la culpa a algú que no es pot defensar sempre és fàcil. Aquests de Brussel·les, i clar, els de Brussel·les no vindran ni a Sitges, ni a Palma, ni a Menorca a defensar la versió que tu has donat. Tu donaràs una versió, la culpa la té Brussel·les, per tothom és molt més senzill pensar que els de Brussel·les són molt dolents, i aquí tots estan tranquils i tothom és content. I per tant, clar, aquí el doble llenguatge més, sempre donar-li la culpa a algú que no es pot defensar, això és fàcil.
D'acord.
Jo penso que aquest és un tema que com deia molt bé la Catalina, s'ha autoritzat molt a l'àmbit de diguem, dels polítics, etc. Vull dir que sense malícia, però ho han anat fent i no han fet allò que la Catalina estava dient, pedagogia europea, que també s'hauria d'haver fet durant un temps per entendre que Europa també té els seus defectes, també hi ha coses que no van bé, però clar, és un quart nivell d'administració pública en el qual hi hem de participar i hem de jugar. No podem esperar...
No mos queda més remei, Lluís.
Clar, aquest és el tema, no? I per això estic d'acord molt amb el que deies tu, Catalina.
En aquest context, Catalina, venen les eleccions europees i suposo que no deu ser massa complicat. No deu ser massa complicat per una persona que coneix les institucions com Joaquim Millán, que tenim aquí, fer una certa hipòtesi d'una participació relativament minsa, no?
Clar, això és un dels altres inconvenients. Com engrescam a la gent, com amb els afanys partícips de que el seu vot acabarà, de qualque manera, sent molt important per les futures decisions en el seu territori. Perquè un acaba entenent bé, aquests europeus, no? Miri, europeus ho som tots i això ens acaba implicant tot. És a dir, qualsevol mesura de seguretat, qualsevol llei que tingui a veure amb la ciutadania s'acaba decidint a Brussel·les i no en el nostre poble, i això és el que han de fer entendre els ciutadans. També és vera que a nivell estatal això és una opinió personal meva, que ho dic perquè hi ha experts que pensen justament el contrari, però jo crec que ens perjudica. l'estat espanyol, la circunscripció, la que ens presentem per les eleccions europees és única, és a dir, tu no pots triar el teu eurodiputat, ni nosaltres podem triar un eurodiputat illenc, ni vostès poden triar un eurodiputat català, i jo penso que això despersonalitza encara més, fa més distant aquesta decisió de què és exactament el meu vot. Bé, jo votaré i en funció de com estigui, si llenc en aquella llista, acabarà entrant o no entrant. Clar, jo penso que això és un element que distorsiona encara més, o que fa que sigui encara més difícil el tema de la participació. És veritat que anem baixant a nivell de participació en les darreres eleccions europees.
Sí.
I ara mateix, és que tinguem un tractat que no s'ha posat en vigor, i que no hi ha una Constitució Europea com a referència, que pot, a més, posar-se en marxa just després de les eleccions, o no, que no sabem molt bé quin serà el criteri. Tot això pens que la ciutadà l'únic que fa és que l'embulla, el distreu, i ell ara mateix, en la situació que tenim a nivell econòmic, està per altres coses.
Ens quedem amb aquesta reflexió. Catalina Alemany, directora del Centre Balears Europa, les Illes Balears, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
Gràcies, Catalina.
Gràcies, Joaquim.
Encantats de saludar aquesta varietat tan bonica del català. D'això del s'embulla, aquí no ho fem servir, però ens ha agradat molt.
M'ha agradat molt, i també m'he quedat amb la paraula.
Amb la paraula ens hem quedat, eh? Gràcies, Caterina, fins a propera.
Gràcies a vosaltres, fins
a bon dia. Joaquim, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Vosaltres
també. El mes que ve tornem amb l'Hora d'Europa i tornarem a ficar-nos precisament amb els candidats a aquestes eleccions europees. En 5 minuts tornem també. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.